Avui fa 7 anys que se celebrava la consulta independentista de l'1 d'octubre, el referèndum, una data assenyalada pels partits i les entitats independentistes, entre elles l'Assemblea Nacional Catalana. L'independentisme arriba a aquesta cita afeblit institucionalment i amb un govern no independentista, la Generalitat. De fet, per primera vegada no es farà un acte de commemoració per part del govern. Per parlar de tot plegat, podem saludar ara mateix el president de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Lluís Llach. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ara ho deia, serà la primera vegada que el govern de la Generalitat no commemora l'1 d'octubre. Com ho valora? Quina lectura en fan des de l'Assemblea?
Bé, amb els canvis que hi ha hagut al govern de la Generalitat no es podia esperar gaire cosa més, no? I és una llàstima que tot un procés que havia tingut tanta energia, hagi acabat de la manera en la que estem, on hem de tornar a recuperar voluntats i forces i desànims per mirar de tirar endavant un procés que serà més llarg del que havíem pensat, no? I al mateix temps, doncs, és un dia, no sé, per mi, de celebració, perquè l'1 d'octubre va ser un acte fundacional de l'època moderna de Catalunya i que quedarà en els llibres d'història i sobretot en la ment de la gent. Jo crec que l'1 d'octubre hi va haver un canvi de paradigma en la mentalitat de tots els independentistes, no? I per tant, doncs, lluitar, continuar i mirar d'assolir els objectius que ens hem fixat, que és l'independència.
En aquest sentit, la protesta que es farà aquest vespre a Barcelona és en positiu o és a la contra del govern del PSC o dels propis partits independentistes?
Jo crec que, sobretot primer, jo crec que és un acte de record i celebració. Però és evident que hem de denunciar l'estat actual de coses i hem de recordar, a més, una cosa importantíssima que ha definit molt aquests anys també, i és la repressió de l'estat espanyol, no? Jo crec que no s'ha d'oblidar el que va passar, no? Nosaltres vàrem intentar pacíficament i democràticament plantejar la independència d'aquest país en una Europa molt difícil per aquesta solució, i no es va acceptar, se'ns va contestar amb apallissaments, amb ferits, amb una repressió que va ser seguida per tota Europa amb uns ulls una mica atònits, encara que no va tenir cap resultat efectiu, no? Aleshores, jo crec que és una barreja de tot, de festa de l'1 d'octubre, al mateix temps de denúncia, al mateix temps de reclamar que tots els independentistes ens tornem a posar en marxa, que ens mobilitzem i que és això, no? Jo suposo, vaja. Val a dir que no ho porto personalment. Jo en aquest moment estic a Girona i aniré segurament a Cornellà de Terri, que és el lloc que em cal més a la vora, però jo crec que serà això.
Ara vostè ho deia, els partits independentistes estan com estan, és aquest moment de represa, però veient la situació general, què es pot celebrar avui per part de l'independentisme?
Primer, que són molts. Molts i molts i molts i molts.
Però les manifestacions de l'11 de setembre són menys que mai.
Sí, no, però una cosa és que la gent sigui desanimada i l'altra que hagi deixat de ser independentista. I el que hem de fer, les entitats que l'han de ser, és dir que tota aquesta gent que no ha deixat de ser-ho, si no comencem a reaccionar, doncs anirem molt a pitjor del que ja estem. hi ha hagut una desnacionalització del que jo en dic paràmetres de convivència nacionals. La llengua, la medicina, l'educació, els trens, vaja, és un desastre absolut. I al mateix temps és evident també que la independència no és per d'aquí un mes, ni molt menys. O sigui que ens hem de reagrupar i tornar a recomençar. Motius d'alegria, jo només en veig un de gran, i és que quan preguntes a la gent, ningú ha deixat de ser independentista, ningú. Ara, és veritat que l'independentisme social està desenganyat i decepcionat de l'independentisme institucional, el que se'n diria partits, governs, etc, etc. Això vol dir que ha augmentat una gran part de l'abstenció, que altres vots han anat a altres partits, etc, etc. I la resposta natural al desencís que ha procurat el funcionament dels partits polítics desunits, barallats, deixant objectius i renunciant-hi, etc, etc. O sigui, no estem en una situació de fer volar coloms, però al mateix temps que ningú es pensi que l'independentisme està desaparegut, ni molt menys. Jo crec que tots som conscients que l'independentisme, a més, ens vam comptar 2 milions de persones, és una població importantíssima d'aquest país que va anar a votar en unes circumstàncies especialíssimes, etc. Jo crec que hem de diferenciar el que és l'independentisme institucional, que és un fracàs, i que vivim el seu fracàs, sinó i contradir-ho amb el que és l'independentisme social, que està desanimat, indignat, per utilitzar paraules una mica més gruixudes, emprenyat, i que no s'activa fins que no vegi motivacions per activar-se. La gent de l'ANC, el que hem de dir en aquesta gent és que, en aquesta gent desenganyada, és que si no s'activa la situació del país nacional, encara anirem a pitjor. O sigui que ens hem de posar en marxa, alçar-nos altra vegada i continuar la lluita.
Ara vostè ho deia, l'independentisme institucional ha fracassat. Per superar aquest fracàs, el que cal és fer foc nou i renovar tots els lideratges?
És una solució, sí. És una solució, o si més no, replantejar una autocrítica molt forta i replantejar l'estructuració de cada partit, que en realitat s'està fent, O sigui, jo crec que som molt conscients de la situació, i des de la CUP fins a Junts passant, però el cas més evident, que és Esquerra Republicana, estan replantejant-se tot, per dir-ho d'alguna manera, no?
Però els lideratges sembla que es mantenen, no? Tant Junqueras com Puigdemont, que ja van ser els protagonistes del 2017 del referèndum de l'1 d'octubre, continuen al capdavant dels seus respectius partits.
Bé, això ho veurem, suposo, que el mes de novembre, i jo faria la diferència entre un president a l'exili i que segueix representant quelcom molt especial, O sigui que jo no posaria el mateix sac el cas d'un president d'un partit amb un president a l'exili per culpa de la repressió espanyola. Això primer faria aquesta diferència. I després...
En quin sentit la diferència? Perquè al final el lideratge dels partits i el paper del 2017 va ser el mateix.
Bé, això és la seva opinió, que no ho comentaré, perquè com que hi era, podria dir bastantes coses. Però,
què vol dir?
Això que acabo de dir, però deixi'm acabar.
Vull dir, formaven part del mateix govern que va organitzar el referèndum, no?
Sí, però semblava que les actituds eren diferents. Puc acabar de respondre, sí?
Sí, sí, no, però és que com que diu això, dic, no sé ara què es refereix, volia...
Bueno, doncs jo crec que ja hi ha hagut prou informacions per veure que ja a finals d'octubre, el 27, Hi havia moltes diferències de lideratge, però això deixem-ho a banda, ja ho decidiran els partits, eh? El que institucionalment no té res a veure és una presidència d'un partit amb una presidència de la Generalitat en l'exili, que ens, d'alguna manera, ens refereix tota la història catalana dels 9 o 10 presidents, o executats, exiliats, o inhabilitats, o reprimits, etcètera, o empresonats. No? I, per tant, mentre hi hagi un president en l'exili, jo no gosaria dir que el cas del senyor Puigdemont, del president Puigdemont, és el mateix d'un altre president de qualsevol, de qualsevol partit polític.
Clar, però aquí el que s'està discutint és si ella ha de continuar liderant el partit, més enllà de la seva figura institucional.
No, això no ho decideix l'ANC. L'ANC actuarà segons les circumstàncies polítiques que hi hagi en cada moment i sempre buscant el camí de la independència. Això ho ha de resoldre el Junts per Catalunya i és el seu problema, que resoldrà a la seva manera i amb els seus poders executius, etcètera, etcètera.
Abans també parlava de, no, quan es va passar la manifestació de l'11 de setembre, vostè va parlar de renacionalitzar Catalunya. Aquí vam voler analitzar què referia amb això, què volia dir la paraula renacionalitzar, i el politòleg Joan Botella va lligar aquest concepte amb el falangisme. L'escoltem.
Deien que els defensors de les llibertats eren l'anti-Espanya i, per tant, calia renacionalitzar aquesta comunitat. Jo no sé exactament què podia voler dir el Lluís Llach amb això, però sona o pot sonar a les oïdes de moltes persones gairebé com una amenaça.
Què hi té a dir, senyor Llach?
No tinc a dir res, és la seva opinió i ja està. Jo el que vull dir és que durant tota la repressió des del 2017 hem perdut bous i esquelles en el que se'n podria dir els paràmetres nacionals que defineixen Catalunya. I amb això és molt senzill, només hem de mirar què ha passat amb la llengua, què ha passat amb totes el que se'n podrien dir estructures d'aquest país importantíssimes, estructures nacionals, com són una medicina que ha sigut exemplar, però ja des de fa decennis i quasi jo diria des de principis del segle XX, una escola catalana que ha resistit a l'embat de moltes circumstàncies històriques penoses, etc, etc, i que de cop i volta des del 17 hem anat abandonant per moltes causes, jo crec que per ineptitud de la classe política i al mateix temps per l'efectivitat de la repressió, i estan en les circumstàncies ser el mateix que amb els trens, no? Doncs una mica és això, sense comptar una cosa tan grandiosa com l'espoli fiscal, no? Com un país que és la quarta cinquena regió econòmica d'Europa, perdi cada any 22... O sigui, quasi la meitat del seu pressupost nacional, per dir-ho d'una manera, això no ho aguanta ningú. I quan dic renacionalitzar, més enllà de les opinions del senyor Botella, em refereixo a això, que em sembla que havia explicat molt, no? Que ja havia explicat a les entrevistes i que sempre dic el mateix. Si això no s'entén, doncs vol dir que m'explico molt malament.
Avui a Ràdio Estel també estem explicant que del mecanisme que va crear el Departament d'Interior per demanar el retorn de les multes per les manifestacions que es van fer post-referèndum de l'1 d'octubre i també després de la sentència als líders del procés, que Òmnium Cultural calculava que eren unes 900 persones multades, només s'han demanat 29 retorns d'aquestes multes i només se n'han acceptat 18. Veient aquestes xifres i veient, per exemple, ahir el Suprem tornava a tombar els recursos per aplicar l'amnistia als líders polítics, el president Puigdemont continua a l'exili amenaçat pel jutge Pablo Llarena de detenció si ve a Catalunya, etc. creu que l'amnistia ha fracassat?
Jo crec que el que ha fracassat és la democràcia espanyola. Sí, ha fracassat perquè la democràcia espanyola no és una democràcia, diguem, de ple dret. Perquè que el poder judicial desobeeixi el poder primigeni en qualsevol democràcia, que és el legislatiu, doncs és un desastre democràtic. I això a mi me referma en el que he estat dient fins ara. O sigui, totes les nostres llibertats col·lectives estan en perill. L'estat espanyol, amb bones paraules o amb males paraules, depèn de qui governa, està entossudit en treure'n les eines de realització col·lectiva i, per tant, la independència és l'únic horitzó possible i realitzable, i posar-se al costat de les entitats que estem per la independència és l'única solució de lluita pels independentistes, almenys en aquests moments. Esperem que més tard els partits independentistes, després dels seus congressos, també es posin en aquesta línia i tots plegats puguem fer renéixer el moviment independentista, no només a nivell de carrer, sinó també a nivell institucional. No tenim una altra solució. Si la independència no és un problema ni de banderes, ni va molt més enllà d'això. És un problema de subsistència col·lectiva. O sigui, estan arruïnant la nostra col·lectivitat, la nostra comunitat, l'estan reprimint en tots els seus aspectes nacionals, que és cultura, estructures, etcètera, etcètera, i per tant no tenim més solució que intentar democràticament i amb resistència passiva i desobediència passiva i pacífica, perdó, desobediència activa i pacífica, retornar a la lluita i guanyar l'embat, o sigui, no tenim pas una altra solució.
I aquesta desobediència on s'ha d'aplicar, com s'ha de traduir?
Nosaltres a l'ANC estem mirant de fer un full de ruta on la desobediència sempre democràtica i activa és una de les eines que tenim per lluitar, i això ho estem estudiant molt profundament.
L'ANC ha de recuperar l'eix social per fer revifar aquest independentisme? Vull dir, a la manifestació de l'11 de setembre es va parlar, no?, d'habitatge, de trens, etc. És la via per recuperar aquesta mobilització independentista?
No només és la via, és que és un problema de supervivència. O sigui, és evident que denunciant aquestes coses i buscant les causes, l'únic horitzó que ens queda possible és la independència. Però és que més enllà dels raonaments polítics, estratègics, etcètera, 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 és que si no refem les nostres estructures de país, aquest país se'n va a Norris. No sé si m'explico. O sigui, si no procurem que els CAPs funcionin, que les escoles no estiguin en barracons, que la llengua a les escoles no és un problema que es faci el 25% a la que obliguen alguns tribunals, sinó que es faci el 75%, que encara podem fer-les, etcètera, 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 la nostra entitat com a identitat nacional, com col·lectiu viu amb una personalitat, amb unes esperances d'organitzar-se d'una certa manera, se'n van a Norris. I, per tant, no és un problema de si l'encertem o no. És que no hi ha un altre camí que resistir, lluitar, agafar l'iniciativa, posar el govern espanyol en contradicció i endavant les atxes. No veig una altra solució. O sigui, tots aquests problemes que tenim socials, confiar que ho farà el senyor Illa, per favor. Però on anem a petar així, no? El senyor Illa solucionarà la llengua, la nostra identitat col·lectiva, quan volia aplicar el 155 abans d'hora, a més, il·legalment el volia aplicar, perquè encara en aquell temps en què ho deia no sé No havíem ni votat i ja el volia aplicar. Vull dir, escolta, què es pot fer, si no? No? Ens quedem a casa? Molt bé, doncs quedin a casa, obrin la finestra i mirin com aquest país se'n va no res.
Però, ara, senyor Llach, ja em perdonaré, però quan parlava dels CAPs i dels barracons de les escoles, realment té un discurs molt semblant al del senyor Illa, que també se centra molt en la qüestió dels serveis públics.
Sí, sí, doncs esperi els resultats d'aquí 4 anys. Escolti, amb un espoli dels 22.000 milions a l'any, què es pot fer? M'explico, què es pot fer? Per què es pensa que hi ha barracons? Perquè el senyor Agonès o el senyor Quim Torra o el senyor Puigdemont o el senyor, fins i tot el senyor Mas, que se'l fa culpable, els hi sobrava els diners i... No. Vull dir, és un espoli que perdoni l'accés, Però és un espoli que ve del 1714 i que dura des del 1714. I, per tant, no sé com li sona a vostè, però a mi no em sona gens que el senyor Illa assoleixi aquests objectius, perquè, en realitat, les qüestions nacionals que s'escapin de poder arribar al poder, em sembla que és un senyor que ja per tot el seu pas institucional que ha fet, des d'alcalde fins a director general de la Generalitat fins a ministre, més aviat jo diria que com dir, els resultats són tan mediocres com és igual. Callo aquí.
Amb el que em deia de l'espoli fiscal, justifica que els governs independentistes fins ara hagin fet política autonomista?
No justifico, perquè precisament l'espoli fiscal el que havien de fer precisament era que la confrontació absoluta amb un estat que es podia la gent. O sigui, aviam si ens entenem. Ja més enllà de si independència o independència, un senyor de Badajoz que ve treballant aquí, pel sol fet d'empadronar-se aquí, perd diners socials, que se'n podrien dir. I molts, però molts i molts i molts. I aleshores dius, escolti'm, això on va petar, això, no? I, per tant, més enllà dels problemes nacionals que els tenim, de realització col·lectiva, d'una manera de ser, amb una llengua, una cultura, una història, una manera d'organitzar-se, d'associar-se, etcètera, etcètera, una economia, etcètera, etcètera, més enllà de tot això, tenim un problema d'injustícia econòmica que fa que el nostre previndre col·lectiu és molt, molt espantós. I a mi el senyor Illa, com una solució, escolti'm, què li diré? És que anava a dir una cosa que Ràdio Estel potser no ha de dir, però Lourdes em queda molt lluny. O sigui, no pot ser, no va per aquí això. El senyor Illa arribarà al poder, mirarà de contentar el PSOE, que és la seva obligació i el seu delè, i a partir d'aquí, doncs... anirà gestionant les coses del país, però sense cap possibilitat d'arreglar-les de veritat, entre altres coses, perquè no té eines. Quines eines té Catalunya per arreglar-se a si mateixa? Si la Generalitat s'ha convertit en una mena de baula del govern espanyol, i més ara en una persona que és obedient tot el PSOE. Jo no sé com s'entén fora de casa meva, però jo no ho entenc així.
Lluís Llach, president de l'Assemblea Nacional Catalana, moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí aquí al matí a Ràdio Estel.
Només faltaria gràcies pel vostre interès. Que vagi molt bé.